Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat tot allò que hem pogut anar llegint dels documents desclassificats del 23F. S'han fet públics aquest migdia, a la una. Ara ens hi tornarem a abocar perquè, insistim, els companys de la redacció d'informatius de 3Cat Info estan bussejant en tots aquests milers de documents per tal d'anar traient algunes perles del que s'hi pot llegir en allà. Ara de seguida fem una actualització, però insisteixo que durant les pròximes hores segurament anirem trobant més perletes. També us hem detallat tot el que se sap del viatge del papa Lleó XIV a Catalunya. Serà els dies 9 i 10 de juny. La visita del papa a la Sagrada Família coincidirà més amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I us hem parlat també de l'escut social del govern espanyol, que des de la pandèmia impedeix desnonar famílies vulnerables i que Junts per Catalunya tornarà a tombar demà al Congrés dels Diputats. Serà la segona vegada en poques setmanes que ho fa, en una nova mostra de la debilitat de Pedro Sánchez. Junts retreu a l'executiu espanyol que el decret permet ocupacions d'edificis que acaben perjudicant els petits propietaris i que si el que vol el govern espanyol és blindar l'escut social, que porti les votacions per separat, d'una banda els desnonaments i de l'altra l'escut social. No hi hauria problemes, diu Junts, a aprovar l'escut social si, en canvi, els desnonaments. Tot això us ho hem explicat ja en aquesta primera hora del Catalunya migdia. Què podem afegir-hi ara, Joan Bota?
Doncs mira, podem començar amb aquesta ampliació dels documents del 23F desclassificats i que revelen, entre altres, els contactes que va mantenir el llavors rei Joan Carles amb els colpistes durant el 23F a 6:45 del vespre, quan el tinent coronel Tejero i els guàrdies civils ja eren dins l'hemicicle del Congrés dels Diputats. El general Armada va trucar al monarca i li va demanar d'incorporar-se a la zarzuela. Joan Carles li va dir que no, que es quedés al seu lloc. Armada i el rei van tornar a parlar entre les 8 i les 9 del vespre, però no hi ha transcripció d'aquesta conversa, que, segons l'escrit, això sí, va ser molt tensa. La documentació del CSIT revela que durant la tarda el monarca es va posar en contacte amb les capitanies generals per saber quina era la situació i detalla que va aconseguir parlar amb el tinent general colpista Milans del Bosch, que era a València, cap a 8:15. Ho va tornar a fer a 1:15 de la matinada per comunicar-li la seva decisió de mantenir l'ordre constitucional i demanar-li que ordenés a Tejero que s'aturés. La documentació del CSIT també revela per què es va enviar tan tard el missatge del monarca a la població. Joan Carles ho volia fer a 8:45 del vespre, aparentment, però no ho va poder fer fins passada la 1 perquè els militars havien ocupat la seu de Ràdio Televisió Espanyola. Continuem, com deies, submergint-nos en aquests documents. Mentrestant ens ocupem d'altres notícies. Tenim, per exemple, noves reaccions a la visita que farà el papa Lleó XIV a Catalunya entre el 9 i el 10 de juny. Ho hem sabut aquest migdia. La Conferència Episcopal Espanyola diu que és una gran notícia per tota la societat que el papa viatgi a Barcelona i també a Madrid i les Canàries, en aquest cas en un viatge que anirà del 6 al 12 de juny. Anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
Sí, bona tarda. Una visita molt esperada per a l'Església espanyola que arriba 15 anys després de l'última visita d'un papa a l'estat espanyol, la de Benet XVI el 2011 a Madrid. El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, acaba de destacar justament això. Ho celebra, recorda que es tracta d'una visita d'estat i diu que és una oportunitat per a tota la societat catalana i espanyola, més enllà dels fidels.
Yo creo que a todos nos llenas de alegría. Al mismo tiempo supone un desafío de la disposición, tanto del corazón como organizativa, para recibir lo que constituye el objetivo principal de un viaje apostólico, confirmar a los hermanos en la fe.
La Conferència Episcopal Espanyola i el Vaticà es reuniran la setmana que ve per estudiar la ruta exacta, l'itinerari que farà el Lleó XIV a Espanya en aquesta visita que començarà a Catalunya el 9 i 10 de juny i acabarà a Canàries el 12.
Informació de Servei. Comissions Obreres ha desconvocat la vaga a Ferrocarrils de la Generalitat que havia anunciat per la setmana que ve coincidint amb el Mobile World Congress, però el sindicat de maquinistes CEMAF sí que la manté avui, que també hi ha vaga entre les 4 i les 6 de la tarda. Només circularan, recordeu, la meitat dels trens i d'11 a 12 de la nit els serveis mínims seran només del 25%. La resta del dia hi ha el servei habitual. A l'hora punta d'aquest matí s'han repetit les escenes d'ahir de trens plens a vessar per aquesta vaga convocada per un sindicat que a Ferrocarrils, a diferència de Renfe, és clarament minoritari. Un de cada quatre veïns de l'àrea de Barcelona té problemes relacionats amb l'habitatge, ho diu l'informe FOESA 2025 de Càritas, que alerta que pagar el lloguer i els serveis bàsics deixa un 15% de la població en situació de pobresa severa. L'estudi analitza la població de la diòcesi de Barcelona, que aglutina el Barcelonès i part del Maresme i el Baix Llobregat, amb una població de 2,8 milions d'habitants. Sentiu Raúl Flores, el coordinador d'estudis de Càritas Espanyola.
Una vez que pagas eso que te permite poder abrir la puerta de tu casa y una vez que pagas aquellos elementos que te permiten tener luz, agua y poco más, 15% de la población en la diócesis de Barcelona se queda bajo ese umbral de la pobreza severa. Eso significa quedarse con muy, muy poquito dinero para terminar el mes.
Ara anem cap a Ponent, concretament a Tàrrega, on l'oposició estudia presentar una moció de censura contra l'alcaldessa després que la republicana Alba Pijuan hagi perdut una moció de confiança. La CUP i Junts hi han votat en contra, mentre que el PSC hi ha votat a favor. Lleida, Júlia Albacar.
Bona tarda. La moció de confiança d'avui arriba després que l'equip de govern d'Esquerra i el PSC s'hagin quedat sols a l'hora d'intentar aprovar els comptes per este 2026 que superen els 24 milions d'euros. Sentim l'alcaldessa, Alba Pijuan.
Els pressupostos són l'instrument imprescindible per poder governar Tàrrega. I després del vot desfavorable del passat dijous, vaig prendre la decisió menys fàcil.
Ara s'obre un nou escenari on Junts i la CUP no descarten negociar una proposta de govern alternatiu. Sentim Rosa Maria Perelló, de Junts, i Laia Recasens, de la CUP.
Nosaltres hem iniciat converses amb la CUP per responsabilitat.
S'obre un mes d'explorar a veure si hi ha un pacte o una via possible.
A Tàrrega, el govern està en minoria amb 5 regidors d'Esquerra i un del PSC.
El programa Polònia de TV3 et rebrà el Premi Honorífic del Sindicat de Guionistes d'Espanya. El guardó va dirigit a tots els equips de guió que han passat pel programa de crítica i sàtira política des del 2006 i vol ser un homenatge als seus 20 anys en antena. El periodista i diplomàtic català Eric Hauck rep el Premi Ciutadà d'Honor de la ciutat de Sarajevo per la seva implicació amb la ciutat. Amb 25 anys, el 1992, Hauck va cobrir la guerra dels Balcans per l'avui amb el fotoperiodista Jordi Pujol Puente, mort en el conflicte. Posteriorment va ser, durant 8 anys, delegat del govern a Catalunya als països del sud-est d'Europa, que inclouen els Balcans. Sentiu-lo en declaracions a aquesta emissora.
És una emoció molt forta, un gran honor i una immensa responsabilitat. Semblava que ja havia tancat tots els cercles a Sarajevo i aquesta ciutat, aquesta màgia de sempre obrir-ne un de nou. Molt reconfortant, però t'obliga a seguir sent ambaixador de Sarajevo i això és meravellós.
I la cooperativa Abacus tanca l'exercici del 2025 amb una facturació rècord de 143 milions d'euros. És un 22% més que l'any anterior. De cara a aquest 2026, en l'àmbit audiovisual consolida la seva aposta amb el nou programa El Juicio, que s'emetrà pel primer canal de televisió espanyola en franja de màxima audiència.
Passant 7 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Oriol Marc, subdirector del Nació, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
L'experta en polítiques urbanes, Alicia Puig, bona tarda.
Bona tarda.
I el professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu, Joan López Alegre, bona tarda.
Què tal?
Tot bé?
Meravellós.
Ara molt bé.
Ara explicarem tot el que els nostres companys de la redacció d'informatius del 3 Catinfo estan bussejant en els milers de documents que s'han desclassificat del 23F. A aquesta hora, sense haver-los llegit tots, perquè és materialment impossible, sembla que el titular seria que no hi ha cap prova que demostri qualsevol paper actiu del rei Joan Carles I en el 23F. Si algú esperava que d'aquí en sortís alguna prova, doncs de moment no està sortint. I això és el que més o menys estem llegint en tots aquests documents. Ara de seguida ho desgranarem tot plegat. Però ja sabeu que sempre el primer tema ens ve des de fora. Que saludem el Santi Villa. Santi, bona tarda.
Per això de dir el primer tema és voler usar l'altre.
Perquè tu no proposes
sí,
temes, vols dir?
No. Bueno, és que avui me l'han fotut.
Què ha passat?
Pues que avui he proposat un tema i m'han dit allà el va fer no sé qui ahir.
Quin tema havies proposat? No m'ha arribat això, a veure.
Havia proposat lo de la gent que sembla que és un gos, un gat.
Ah, els Terians, el vam fer divendres,
però,
sí.
Bueno, a veure, tampoc el que em digués que vaig molt retrasat.
Tu ha dit, però per revir els fets.
Però perquè després, ahir mateix, a Espejo Público, sí. A Bascal, li van fer un joc que havia de posar què Terian era cada polític.
Ah, molt bé.
M'havia agradat la idea. Ja. I no deu saber
volies
gaire...
Volies posar noms? Volia posar animals?
Ella havia de posar el tipus de gos
a
cada polític.
Tu aquí volies posar tipus de gos?
Jo no pensava, jo te pensava portar el tema. Però no pensava, jo posaria, jo no... Jo...
Però què volies, que posés jo?
No, que jo, diguéssim, que el tema dels Terians els portava una mica més enllà, més, per tenir aquest nivell d'aquesta taula de política, i saps?
Quin nivell d'aquesta taula?
No deixar-ho amb una anècdota.
Ja l'Oriol i sóc jo, vull dir que el nivell és baix. No.
Hi ha com a mínim dos periodistes.
Ja, bueno,
el nivell és baix.
Vull dir-te, sí. Escolta, quan anireu a l'estudi nou? Perquè el RAC1 ja l'han inaugurat.
Sí, és veritat. Sí, han estat ensenyant fotografies i tot. Nosaltres estem a punt, aviat.
Esteu a punt, molt
aviat,
bé.
Aviat direm alguna cosa.
Com serà?
Ara mateix, tots els estudis que s'estrenen són bastant tallats pel mateix patró. Sí. Molt pensats per fer radiovisual, en diuen ara.
Radiovisual, es diu.
Radiovisual, que no és ben bé tele, però tampoc és ben bé ràdio. Ja. Llavors hi ha molta càmera, molta pantalla, molta llum...
I molta cultura del reel, no? Després poder
sí,
fer
també,
talls.
També, clar, clar.
Això és el que en Cerdà diria un gallifante.
Ah, veus?
Sí. Que, pues per un compte, perquè ara en tots aquests estudis posen molta llum LED.
Sí? I això va malament o què?
Home, per la nineta sí.
Pues m'hauré d'acostumar. Faré unes ulleres de sol, aniré a fer el programa.
És que això s'haurà d'acabar fent tot.
Quan canviem l'estudi, quan canviem l'estudi anem al nou, m'hauré de posar les ulleres de sol.
Semblaràs el Macron.
Clar, però és que això s'ha de fer. Ara ja s'ha de fer així.
Ara, entre els futbolistes s'està posant de moda aquelles ulleres que són grogues, vermelles, depèn del color. Vaig llegir que és groga si és de dia, vermella si és de nit.
Bueno, això també has de ser tu futbolista o Cristina Pedroche, vull dir-te, perquè n'hi ha aquest temps per aquestes coses. Perquè, claro, tu ara imagina, a veure, vull dir-te, això de la llum vermella que s'ha posat ara de moda, mira, hagués pogut ser una dèria. És que em van sortir les coses d'aquí.
Ah, clar, bé.
Vull dir,
perquè la nostra presència t'il·lumina.
No, jo és que avui he tingut un dia molt dolent, ara si vols parlem de la llum vermella.
Què t'ha passat?
La llum vermella aquesta, això la gent diu que s'ho posa a casa, quan arriben a casa es torna tot vermell. Pues ma mare, que ha estat fotògrafa, que està tota la vida revelant. No, no, tu, jo que estigui molt millor que els altres, vull dir-te, no. Vull dir, ha estat sempre amb llum vermella tancada a la foscor.
No, doncs ara, mira,
bueno, no.
Era una avançada al seu temps. A
avui m'ha passat que he tingut un problema laboral amb un empleat. Que el pobre es mossegava les ungles i mossegant-se una ungla s'ha trencat una dent.
Cara, i dius, home.
I he pensat, pobret, doncs pues, està de calci malament i l'esmalt molt malament.
Sí.
Però clar, com que és a dintre de la feina...
Ah, que és un accident laboral, això.
Ah, això és el que he pensat. Home, menys mal que li caic una mica bé. Perquè si no, imagina't.
Denuncia, no?
Però com va ser això, un accident laboral, Santi?
Bueno, jo què sé. El pobre oi no, va amb una dent que sembla pocí. Vull dir-te, clar... Aleshores, clar, llavors jo he anat, vull dir, perquè clar, tu has de fer una mica que ets un CEO, que estàs amb l'equip, que estàs al seu costat, vull dir...
Campejant.
Una mica com és Catalunya Ràdio, que estan tots aquí a piclucats, que ja hem entrat i dic, però què és tot això? Jo havia una taula, ja havia 12 persones.
És veritat que la redacció té un aire de taller tèxtil xinès.
Sí. No, tu no ho has notat?
Sí.
He pensat, dic, la gent, dic, però com estan aquí tant bé? I de repente he pensat que, de repente he vist, sense sèrie, pilotes a sobre de la taula.
Escolta'm una cosa, un moment. No podeu venir aquí on us estem acollint per fer una tertúlia i vingueu aquí criticant l'empresa que us acull.
No.
Jo he fet una descripció.
No, home, has dit que, que la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio sembla un taller de tèxtil.
No, avui hi ha una... No,
perquè estan fent canvis a l'immobiliari. Llavors, cada setmana hi ha un grup de taules que estan substituint les taules que eren molt velles
per unes de noves.
I mentre no se substitueixin totes, doncs clar, hi ha una part de la redacció que no és operativa.
Que
es i, per tant,
va acumulant tot en un racó.
No, hi ha zones que ja estan noves.
Però jo he arribat a la planta que sempre vinc i de sobte m'he trobat que no era igual. Dic, oi, ja m'he trobat aquí, ja m'he equivocat. Perquè no hi havia d'això, ni hi havia porta, no hi havia res. I llavors dic, ai, bueno...
És una mica com la casa de la iaia, perquè hi ha tot de fotos de la gent que d'aquí, de la casa, penjades per la paret.
Sí. Però això és de la cursa dels 40 anys, que ja fa 2 anys que la vam fer, aquesta cursa, potser que també podrien canviar les fotos, però és de quan vam fer la cursa, que vam fer des d'aquí fins als estudis de TV3.
No la canvis, perquè així et veus i...
De quan era jove.
Bueno, doncs total. Això. I aleshores, però he tingut tot aquest problema avui.
Molts ànims al teu treballador.
És que es veu, després m'he anat a informar. I aleshores es veu que es mossegava les ungles. Aleshores es veu que van a casa de la seva mare i la seva mare tenia unes ungles de plàstic. I aleshores se va fotre ungles de plàstic per no mossegar-se les ungles. I a la que s'ha mossegat l'ungla de plàstic s'ha trencat una dent. Vull dir, no sé jo si feia aquest viatge falta per tot això. I ara el pobre, claro, parla amb l'àvio tapat. Que, clar, és un noi jove...
Però això s'arregla, eh? És el dentista,
que és un noi jove que té una Brompton, vull dir-te, que va amb la bicicleta que és plegable i tal qual, després et diu hola i li falta aire.
Ja no ens entendríem.
Tu no? Brompton no? Bicicleta no?
No.
Per què no?
Per
no,
què? No. Ara sí que m'has caigut, que he pensat, no pot ser.
L'Alicia ve amb una bateria que en digués d'una bicicleta.
L'Alicia té un Fórmula 1 de bicicleta.
Sí, un Fórmula 1.
Vaig amb bicicleta elèctrica.
A tot arreu del món.
I és de la que la carregues a la feina de l'altre o a casa teva? Perquè hi ha gent que et porta la bateria i tu carregues de gasta la llum aquí.
És una bateria que ve a ser com un Ericsson de l'any 94.
Sí, és una bateria que pesa 5 quilos i és un horror, però la carrego a casa.
I tu, molt bé, és que hi ha gent que té un morro. I tu no vas amb Brompton?
No, no.
Tu fas la pinta?
Sí?
Fas moltíssima pinta.
Home, per favor.
És la vegada que m'han insultat amb més classe de la meva vida.
Però per què? Ara què li ha passat?
Si una Brompton és increïble. El que passa és que és caríssima, i llavors, però...
Bueno, no. Però ell ara ja sóc director, quan sigui director ja podrà...
Però d'un digital,
La bici.
No, però jo tinc... Perdoneu, l'Alicia, no, si és elèctrica no fas tant esforç, però jo tinc un cert problema amb... Jo quan faig esport o pedalo, per entendre'ns, jo suo. I, per tant, un requisit per anar amb bici a la feina seria que hi hagués una dutxa a la feina. De moment encara no he treballat a cap
lloc. No, home, no, però que amb les elèctriques no et cansa gens.
Escolta'm una cosa, però la bicicleta, què culpa tindrà la marca de la bicicleta de que tu et vulguis dutxar?
No, però té un punt. Disco de Manel del 2008. Saps?
Bueno, pues mira, jo te vaig dir una cosa.
La metàfora és bona. L'altre dia vaig veure...
Ara riureu. L'altre dia vaig veure el primer capítol de John Kennedy i aquella senyora de l'avió.
Això ho tinc apuntat. Sabia que quins
entendria. Jo voldria ser ell.
Qui és això?
John Kennedy. Escolta, amb un traje, una bicicleta per Nova York, la gorra al revés,
sí.
La motxileta com el director de Catalunya Ràdio. Anar corrent allà...
Saps una cosa?
Està més bo que el pa amb tomàquet, aquell senyor.
Però vull dir-te, clar,
Kennedy
és una manera...
No. Són la gent més sobrevalorada de la història americana.
És que està malament.
Una cosa...
Podria saber que el Joan no li agradaria els
del Nixon. Ja està.
Totalment. Les millors memòries presidencials que hi ha són a la sorra de Richard Nixon.
Pues res, mira les xiques d'oro des de la primera temporada. Jo què vols que et digui?
Hi ha un cameo del Banderas.
Bueno, tinc això. I després, després he pensat... És que no tenia tema, perquè com que me l'han tirat, dic, bueno, pues a veure què faig. Llavors, jo podria fer, per exemple, en aquesta secció, no? Pues, per exemple, jo dic, pues jo ara veig un programa de televisió que és una dèria que tinc de veure, i ho porto.
Sí.
Que seria com si fos una secció de televisió, però mascaradíssima.
Ja, sí.
Per exemple, jo ara estic molt aficionat a Horizonte.
Què és això?
No, jo tampoc.
El programa de l'Iker
Jiménez. Claro, però és que això ho hauríeu de veure, clar, perquè si no em torno a quedar sol.
No, però l'Oriol és el...
Jo, perdona, tinc un problema. Amb l'Iker Jiménez m'he quedat amb que és el successor del Jiménez de l'Oso. I la seva evolució ja me l'he...
Però ja ha evolucionat, ja, a teories conspiranoiques...
Però jo estava en el punt Jiménez de l'Oso versió moderna.
No, ara ell fa un programa cada nit que és d'actualitat. Aleshores, clar, ell és una persona, perquè tu pensis, diguéssim, el periodisme com va. Ell és una persona que ha vist les cares de Belmez.
Sí.
I les veu moure. Sí. I li diuen coses. I ha vist extraterrestres. Per tant, darrere de Koldo, ell pot veure el que tu vulguis.
I tant.
Vull dir, perquè és una persona que té una visió
de la realitat molt àmplia.
Sí, sí.
Un moment, on t'ha quedat ell amb extraterrestres?
Bueno, ell ara, per exemple, perquè tu i mi, jo l'altre dia em vaig quedar, vaig mirar i em vaig tirar enrere i tot, i vaig pensar, ho ha dit? Mira, l'altre dia vam fer un tema... El programa dels extraterrestres, eh? No el programa d'actualitat, perquè en fa dos. Llavors, va dir que Barack Obama havia dit a un podcast d'Estats Units que, com es diu l'àrea que hi ha els extraterrestres, 51?
51.
Bueno, que a l'àrea 51 no hi havia res. Això ho va dir Barack Obama a un podcast. La dona d'Iker Jiménez...
Sí, que és la col·laboradora,
dir,
sí, sí.
Va dir, la dona d'Iker Jiménez va dir per la tele. Bueno, esto es lo que ha dicho en un podcast, pero nosotros sabemos que sí que hay.
Sabem més que Barack Obama.
Ja no em digues que no és una cosa com per veure-ho. Jo ara m'ho poso un rato cada dia.
Però quin canal és això?
A4.
A4?
Clar, llavors jo podria fer, per exemple, no? Ho dic, pues un dia dic pues això. O un dia te porto i dic, pues mira, ara estic d'una dèria de I ara són soles.
Però, o sigui,
però tampoc sap el que és.
Però no, o sigui...
Bueno,
sí, perquè jo ho entengui, no, perquè jo ho entengui.
Claro, és que
entengui,
si, llavors haurem de fer un cara a cara amb ell.
Però perquè jo ho entengui, l'última setmana de febrer...
Podeu venir més tard, entreu ahir mitja.
No, jo sé qui és la Sonsoles.
Bueno, ja m'entens.
L'última setmana de febrer...
Sí.
M'estàs preguntant com ha de ser la secció, que estàs fent des del setembre.
Sí.
Setembre, octubre, novembre, desembre, gener, fa 5 mesos.
Clar,
és
6,
que
jo...
Que estàs fent una secció i encara no li has agafat el què.
No, és que no ho sé dir en català, però seria que estoy dando bandazos. Saps què vull dir?
No, vas fent, a veure com arribes a 25.
Sí. Exacte.
Hòstia, però... Bueno,
és un talent.
No, calma, quasi he arribat, saps? Però...
Ja, ja.
Clar, tu... aleshores dic, doncs igual podria fer això.
Clar. Sí, sí, és lliure.
O ara, per exemple, pues un altre programa que facin o alguna cosa.
Una cosa que t'hagi pres l'atenció durant l'última setmana, que diguis, on dia, mira, he anat en tren i he vist que la gent, jo què sé, porta un determinat tipus de roba que jo no acabo de lligar.
No, això és com allò del gotelé, això a mi no em sembla un
problema. Perfecte, escolta.
Jo tinc que fer una cosa com no sé... Saps?
No
I ara m'havia buscat tots els talls pels gossets, totes les entrevistes...
I has fet una feina, clar.
Home, perquè fa molta gràcia, tu estàs veient la tele, veus una presentadora de La Mirada Crítica, que et recordo que és un programa d'informació que presentava Maria Teresa Campos, el cert sigui,
sí.
I apareix la presentadora i al costat un senyor amb una carota de gos. Què li diu? Uau! Vull dir, això són les 8 del matí. Jo això m'ha semblat... Ah. I vinga, perquè si tu dius, bueno, és que entres a entrevistar a un que fa de gos, a Toñi Moreno, a cara al sur. Bueno, podria passar. Però, claro, vull dir, jo... Vaig, tot, i, a més, unes carotes, això estarà... Unes carotes fets... I uns disfraços de gos. Que allò...
Que tu mires molt sovint...
Fot una xispa i es pren el gos sencer de foc.
Canal Sur, tu ho poses molt sovint?
No. No, perquè ho havia
posat. Que tu sí. Sur.
No, jo quan estic al Sur, si és al bar i a Canal Sur...
És que ell aquí es presenta com a professor d'una universitat, però després ell té un negoci que també se podria presentar. Vull dir, ell va per tota Espanya arreglant les coses.
No, era perquè...
El que fa li explica a la gent les classes i ja, bueno.
Com que has citat a la Toñi Moreno...
Home, sí, és gran amiga meva, Toñi Moreno. És una fenòmena, Toñi Moreno.
Doncs posa'ns els peus d'aquesta senyora.
Que et posem els peus... Està fet uns llavors icones, ell, no? Vull dir-te, ell és una cosa molt rara, eh? Bueno, pues això. I aleshores, al final, buscant, he trobat un tema que era que resulta que ara perilla també el dialecte andalús, perquè es veu que han fet un informe a la Universitat de Granada.
Sí.
Ara ja m'ho he llegit un cop, igual puc dir que era una altra universitat, perquè no me'n recordo.
No, queda bé.
Sí, que
Granada és ciutat universitària.
Perquè tu pensa que ho he fet jo al taxi venint, ho he dit, mira...
Vigila que dius que jo tinc família de Granada, eh?
Bueno, doncs pues resulta que s'han adonat... Això ja tu t'interessarà, perquè l'altre dia vam veure que estaves a la Farga i tu parlaves a tots en castellà. ¿Te recordes?
Sí.
Que em vas dir, això ho faré així. Pues avui, los pobres que estaven allà, que tots són de Xile, venguen l'esforç de un tallat, i estan aprenent els pobres.
Són de Xile.
Amb els altres com jo, que els diem les coses com s'han de dir. Un tallat curt de cafè.
Jo els acullo, un cortado corto de cafè.
Exacte. El teu show ho fa drede, eh? Vull dir, ell ho fa a burxar.
No hi ha cap dubte.
Ell ho fa a burxar.
Ah, sí.
És educació.
Pues ara es veu que els hi passa això, que s'han adonat que la gent ja està perdent el dialecte. I aleshores ja no diuen... És que ara no me'n recordo, tinc que pensar, que ho he llegit.
Ha perdut el ceceo.
Exacte. Bueno, ja s'ho sap.
I el vosotros, diu.
I ara ja no diuen...
Ja no a l'ustedes, a l'ustedes.
Veniu ustedes,
ja no diuen
ustedes. Vosotros. Ah. I ara ja no diuen Sevilla, diuen Sevilla. I ja no diuen a comer... O sigui, ara seria sarandonga, nos vamos a comer sarandonga, un arroz con bacalao.
Per tant, s'estan assemblant cada vegada més a l'estàndard castellà. Això exacte. També passa amb el català, que ens acusen jo, cada vegada més de, des dels mitjans de comunicació ara... especialment, potenciar molt l'estàndard i que, per tant, es perdin les variants del dialecte.
Desmenteixo aquest estudi de forma radical.
Ara, al final de la meva secció, jo crec que ara ja sí que pot parlar ell, que no ha dit ni mu.
No, que parli el Joan.
Ara, el tema
no, 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 jo ho desmenteixo. Jo m'estimo molt la meva família de Granada... però quan estic amb ells he de fer un esforç de concentració terrible per entendre què diuen. Per tant, desmenteixo de forma rotunda que s'estigui
doncs ja
parlant...
Que tanquin les universitats.
La variable dialectal...
Que tanquin les universitats.
El Departament de Llengua Espanyola de la Universitat de Granada, exacte. Que és qui havia fet l'estudi, sí. El Departament.
Però us ho he dit bé, eh?
Sí,
vull dir, és que després, el tonto lo tonto, tinc retentiva,
Queda,
tinc memòria fotogràfica.
És una cosa...
No, que es nota que no m'ho preparo molt, també és veritat, no ho negaré.
Una cosa...
Però està bé que
fent aquesta secció al Catalunya Migdia, tu surts més cultivat. Mm. Perquè estudies coses,
jo
busques...
Surto...
I surts amb més idees.
És que saps què passa? Ara estic aquí a Catalunya Ràdio i és com si... Tinc una calor. Com si estés rodejat de pantalles de LED que foten una calor.
Això és la teva imaginació. Això és la teva imaginació.
Diuen que el LED és fred. I una merda. O sigui, fot una calor... O sigui, no sé, haureu de fer... Haureu de obrir, i que tal, no pots obrir les finestres a l'estudi vell.
No, ja obrirem, no t'amoïnis.
Dibujos, cartolina, bueno.
Molt bé, doncs
bueno,
que ho sàpiguis.
Pues ja està.
Digue'ls als de la Universitat de Granada que Joan López Alegre desmenteix el seu...
Absolutament.
El seu sí.
Bueno, no aleshores, què faig la setmana que ve? Miro, per exemple... Bueno, m'ho faig venir bé. No, dic que he vist algo.
Jo crec que ets expert en posar-te bé les coses a tu mateix.
Sí, bueno, però vull dir, també em sap greu que es noti tant. Saps què vol dir?
Però hi ha novel·les que són molt bones que es veu com s'han construït.
Ja.
És a dir, que veure l'arquitectura de l'assumpte, a mi, com a oient, a mi m'agrada.
Pues, o sigui, diguéssim que quasi és antropologia, no?
Quasi.
De la radiodifusió.
I on tens els premis? Que la setmana passada estaves molt preocupat.
Els he portat a l'empresa, ja saps el que
veus? Ah, amigo. Hòstia, és que
els
tu feu modèlic.
Perquè els he tingut...
Aquí a Catalunya Ràdio també n'hi ha, eh? Ho has vist o no? A la planta de direcció hi ha una vitrina grossa, hi ha els ondes...
Quants anys té Catalunya Ràdio?
42.
Quants premis té?
Doncs molts, tenen allà una vitrina.
Pues jo fa un any tinc 5, ja. 6. Bueno, no, ara me'ls he posat...
Quan vagis una planta, entres allà a la zona de direcció, allà hi ha una vitrina grossa...
Bueno, però hauran penjat qualsevol cosa, un casal de Ripoll també ho fotran.
Hi ha 4 ondes allà.
Jo n'hi ha que els amago i n'hi ha que els... Doncs me'ls he posat al costat del sofà, a un puff que tinc, mirant-me.
Però això a la feina?
A casa.
Ah, a casa.
Els he tingut 3 dies, mirant-me. Llavors jo m'asseia i tenia els 4 iris mirant-me, com que són ulls.
Però això intimida, no?
Bueno... No et pensis, eh? I ara els he dit als empleats que entre ells i jo estaran els premis.
Ah, molt bé.
I ara em poso a la punta de la taula, me poso els 4 iris davant i ells allà. I aleshores jo parlo a través, o sigui, de la persona multipremiada. Perquè si no és d'aquesta manera, no ho aconsegueixo.
No tens autoritat, no tens autoritat.
És que un s'imagina la teva empresa com Downton Abbey. Tu a dalt i els empleats...
Bueno, calla, ara els hi vaig dir que volia... Ja, al principi, quan va fer lo de la jornada de 37 hores i mitja, que s'havia d'aprovar, dos o tres anys, dic, vinga, la implantem per fer-me el guai. I vaig fer 37 hores i mitja. Ara els hi he proposat la de Milei.
Ui, són moltes hores.
Els hi he dit 12 hores. I període de prova, un any.
Ja, però que ets una...
Quin canvi?
No ha colat, però vull dir...
Ets un empresari molt de dreta.
Per anar provant, diguéssim. Igual que proves una, que proves l'altra.
Molt bé, doncs escolta, la setmana que ve ens pots explicar com va evolucionar tot.
Hòstia, quasi t'he fotut mitja hora, eh?
Sí, Déu-n'hi-do.
És que això...
Vaja, has començat a i 8, eh?
Això s'haurà de tornar a renegociar.
Has començat a i 8. Ho deixaré aquí, perquè si no encara no anirà més diners. Santi Villas, gràcies.
Total, per no dir res.
Ara la Natàlia Ramon i ens explicarà algunes de les coses que han sortit en els documents del 23F que s'han...
Bueno, això per almenys ja és sèrio, perquè això ho has pogut fer abans.
Ja ho hem fet a les dues, però com que això és un work in progress, vull dir, continuen llegint, perquè hi ha milers de documents. Llavors, del que hem explicat a les dues, ara hem trobat algunes cosetes més.
Doncs devien ser aquells que estaven tots allà arraconats.
Allà arraconats.
M'ha agradat molt la conversa entre el Tejero i el senyor aquest, que era de Portbou, per cert.
Doncs ara ho explicarem tot plegat. La dona de Tejero també no el deixa gaire bé a Tejero, que el tracta de tonto.
Sí, li ha dit que era tonto i d'un desgraciado.
Estic amb la senyora Tejero.
Perquè el van deixar penjat. Santi Villas, gràcies i bona tarda.
Molt bé, adéu.
Molt bé. D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Ara tornem.
Catalunya migdia. Estalvia 90 euros amb bon preu Esclat Energia. Festa dels nostres i et descomptem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA26.
Explica, què tal la cita?
Amor a primera vista. És que ho té tot.
Que estàs enamorat.
Enamorat, no. Hibriditzat.
Wow. Aquest mes tornaràs a enamorar-te als 10 hibridies Nissan. Del 6 al 16 de febrer, tens la millor tecnologia híbrida de Nissan des de 130 euros al mes. Enamora't tu també al teu concessionari, ja Nissan Ponés.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Jo he decidit convocar el Consell Extraordinari aquest divendres per aprovar els pressupostos de la Generalitat d'aquest 2026 i iniciar la tramitació parlamentària.
El govern aprovarà aquest divendres els pressupostos de la Generalitat, però tindran el suport d'Esquerra Republicana?
No ens asseurem a negociar els pressupostos si abans no hi ha garanties de compliment en la recaptació de l'IRPF.
Aquest dijous, la consellera d'Economia, Alícia Romero, donarà totes les respostes al Matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som D'aquí un minut seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb l'Oriol Marc, l'Alícia Puig i el Joan López Alegre. Com dèiem, a la una d'aquest migdia s'han desclassificat més de 150 plecs de documents sobre l'intent de cop d'estat del 23 de febrer del 1981. Ho havia anunciat el govern espanyol i s'ha produït, com dèiem, amb puntualitat a la una del migdia. El govern de Pedro Sánchez diu que són tots els documents que existeixen i que els desclassifica ara perquè fa 45 anys dels fets i el projecte de llei que va aprovar el Consell de Ministres estableix justament aquest termini de desclassificació automàtica del que ara s'anomena secrets oficials. Des de la una tenim un grup de periodistes dels serveis informatius del 3CAT Info que estan mirant-se aquests milers de documents per tal de destriar el gra de la palla. Una d'aquestes periodistes és la Natàlia Ramon. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quants documents has llegit, tu?
Ara mateix no t'ho sé dir.
Si tanques els ulls, veus lletres que volen
avall. Ara mateix no t'ho sé dir, perquè començava per un i veia que no, i doncs fora.
Perquè, mira, primer, diguem que el titular, ara mateix, de tot el que hem pogut llegir i del que més o menys està sortint a tots els mitjans de comunicació que estan fent el mateix que nosaltres, és que no hi ha cap prova que demostri que el rei emèrit, Joan Carles I, tingués algun paper actiu en el 23F. Aquest és el titular. Ara ja anirem sobre el que es diu. Però, primer, perquè la gent en sigui conscient, quin tipus de documents són? És a dir, són Word, són PDF, són fotografies? Què és el que hi trobem allà?
Clar, hi ha una mica de tot. La majoria són transcripcions, per exemple, de converses telefòniques o de reunions. I, per tant, són mecanografiats.
A més, es veu que són màquina d'escriure, no és ordinador.
Sí, tipologia d'aquella de la màquina Olivetti. Exacte. La majoria són documents d'aquesta categoria. Després hi ha altres documents que són manuscrits, que encara costen més de llegir, són comunicacions internes fetes a mà, que costen una mica més, perquè depèn de la cal·ligrafia de cadascú, doncs és més dificultós. I després n'hi ha alguns altres que són documents com més oficials, actes internes, per exemple, del CSIC, que també són mecanografiats, però que estan una mica més ben compaginats i són una mica més fàcils de llegir.
Quan tu entres a la pàgina web de la Moncloa, ja trobes 153, són els packs que hi ha?
Exacte. I estan dividits, estan classificats per cada la documentació que estava guardada, com a secret oficial, a cada un dels ministeris.
Defensa,
Ministeri
Interior.
Ministeri de Defensa, exacte. Dintre de Ministeri de Defensa, llavors hi ha subtítols de Comissaria General de la Policia. Hi ha dintre uns quants documents. Ministeri d'Exteriors, Ministeri de Defensa.
Per tant, òbviament, la gent no pot entendre, això és buscar una agulla en un paller, perquè tu obres un document o una carpeta, dins d'aquesta carpeta hi ha un munt de documents, vas obrint, aquí hi ha alguna cosa que em pot interessar, aquí no, llegeixes moltes pàgines, igual quan acabes de llegir no hi ha res que t'hagi interessat, en altres sembla que sí. Hi ha algunes coses que són bulos de l'època, que sí, surten allà recollits i dir, no, escolta'm, s'ha dit això, això i això, i al final de tot, quan ja has pres totes les notes pensant que tot allò estava cosa provada, diu, no, no, tot això eren bulos. I dius, mira, carai, vale, perfecte, gràcies.
Per exemple, t'explico un document que, a més, és molt extens i que si comences a llegir tens sensació de...
Watergate,
estàs
descobrint
aquí, sí, sí. És dintre del Ministeri de l'Interior i que primer et diu, amb dues paginetes, et diu campanya contra Sa Majestat el Rei en relació al 23F. Uh-huh. I aquí et narra tots els bulos que corrien en l'època.
Que si es va reunir amb aquest, que si es va reunir amb aquell, que si ho sabia abans d'hora,
que si
no,
tot,
que si
va
trucar
amb
armada, que si li va dir això. I al final de tot diu, no, tot això és amb bulos.
Exacte. Però són dues pàgines, però hi han com 60 pàgines més al darrere que estan titulades sobre los hechos ocurridos el 23 de febrero de 1981. Sobre los hechos ocurridos, dius, vale, ara aquí expliquen els fets. Però són documents que no estan firmats per ningú. Amb la qual tens el dubte de si aquests hechos ocurridos són el que va passar o, com que està a la mateixa carpeta de campanya contra Su Majestat el Rei, formen part dels bulos que van fer córrer. Per tant, tota aquesta documentació, que si llegeixes aquests papers, el rei Joan Carles estava perfectament al cas de tot, abans del 23F, per descomptat, tens una versió dels fets. Però això no ho firma ningú. Són documents anònims.
I que són pamflets que moltes vegades anaven en els grupuscles més ultres en aquells dies del 1980-81.
Segurament, segurament. El que passa que també penses, si tot això eren bulos, per què això són secrets oficials? Una pregunta que, de moment, no hi ha resposta.
Deixa'm incloure en la conversa el Josep Maria Soler i Sabater, doctor en Història i company de l'Enguàrdia. Josep Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Clar, això que està explicant la Natàlia és el que us trobeu als historiadors quan entreu en un arxiu i que allà hi ha una pila de documents que estan desordenats moltes vegades, que hi ha molta palla i alguna mica de gra. El que passa és que els tempos periodístics no són els tempos dels historiadors. Clar, nosaltres necessitem urgentment, s'han penjat a la una i voldríem a les dues tenir ja un titular. Vosaltres teniu els historiadors una mica més de temps per tal de poder analitzar, reflexionar i estudiar-ho més bé, no?
Sí, sí, així és, però hi ha una cosa que em sorprèn una mica, i és que sovint, amb tota la documentació militar, una de les argúcies que s'utilitzen és que no tot està ben classificat, per la qual tu et perds amb aquell mare magnum, aquella voràgine de documentació.
Per tant, el que fan és entorpir la teva feina donant-te massa informació, entre cometes.
Exacte. És a dir, ja llavors de buscar una agulla en un paller de forma immediata és difícil de poder analitzar, de poder concretar, i que quan potser dins de mesos o setmanes hagi sortit, la notícia immediata és de que no hi ha cap responsabilitat de les persones que la gent de l'època creu que d'alguna forma o altra hi havia algú implicat.
A veure, Natàlia, què és el que hem pogut llegir? Què és el que diuen alguns documents? Alguns exemples?
Mira, un exemple. Un document que es titula Sustinto relato de los sucesos de los días 23 de febrero y 24.
Sustinto, eh?
Sustinto.
El llenguatge.
Per tant, exacte. I t'ho va relatant tot hora per hora. Aquí, per exemple, es veu com el rei rep una trucada del general Armada que pretenia incorporar-se al Palau de la Zarzuela. Armada li diu al rei, vinc cap a la Zarzuela. I el rei li diu, ni parlar-ne. Aquí és la primera cosa que fa sospitar, no?, que el rei no volia participar del que estava passant. Després hi ha converses amb el secretari general de la Casa del Rei, Sabino Fernández Campo. Li diu a Armada, no pots venir a la Zarzuela, i Armada contesta, doncs això canvia totalment la situació. Suposem que Armada el que volia era el beneplàcit del rei, si és que no el tenia. Per tant, aquí la primera cosa que sembla que el rei s'aparta de tota la preparació o de l'execució.
Jo no el rebré perquè jo no vull apadrinar o donar el vistiplau a aquest moviment que esteu fent.
Exacte. A les 19 de la tarda, per exemple, s'aconsegueix parlar des de la Zarzuela amb el tinent general Milans del Bosch. I se li diu, el Sabino Fernández Campo parla amb Milans del Bosch i el general li diu, jo estic a les ordres del rei i he pres unes mesures de seguretat per preservar l'ordre, això vol dir que ha tret els tancs als carrers de València, i la pregunta que li fa és, Armada ha parlat amb el rei? Perquè això és el més important. És el que s'ha dit sempre, no? Que Milans del Bosch i Tejero estaven convençuts, perquè Armada suposadament els hi hauria dit, que el rei estava al cas de l'operació. I Milans del Bosch ho pregunta amb insistència. Ha parlat Armada amb el rei? En aquest document, que va repassant hora per hora, a mi hi ha una cosa que m'ha fet com especial, m'ha cridat especialment l'atenció, que és que a les 8 del vespre es torna a parlar amb Armada. En aquest cas, el rei Joan Carles. Diu, el rei parla amb Armada. I simplement en el document posa conversació muy tensa, però no la transcriu.
I no se sap què és el que es diuen.
No.
Se sap que hi ha una discussió, perquè una conversa tensa pot ser que sigui una discussió, però no se sap què és el que es diuen.
Exacte, però no se sap. En canvi, més tard, quan el rei parla amb Milans del Bosch, la transcripció és totalment, i és quan el rei li diu te hago saber con toda claridad lo siguiente, afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente, después de este mensaje tú te tienes que echar atrás, o sigui, quan li dona la ordre de posar les armes. Aquesta sí que està transcrita totalment, tota sencera.
Tot això, Josep Maria, és molt sorpresa o més o menys és el que ja us esperàveu els experts, els historiadors, quan es deia s'han de desclassificar aquests documents que estan en secrets oficials. Esperàveu que hi hagués més teca o més o menys ja es podia intuir que això aniria per aquí?
Es podia intuir que certes aspectes anaven per aquí. Però, per exemple, amb aquest magnífic reportatge que està fent la nostra companya, que és excel·lent, i la felicito pel resum que està fent, per exemple, hi ha una sèrie de preguntes. Com és que hi ha moltes capitanies generals que els soldats, i tenim testimonis, com per exemple un militar d'aleshores, historiador, en Gabriel Cardona, que estava, diguem, posicionat a la unitat de cavalleria de Sant Boi i estaven tots preparats els tancs per sortir. El mateix a Sevilla, el mateix a altres capitanies. Surt aquesta informació o no?
No, jo no l'he trobada, Josep Maria. El que he trobat són referències que diu, ara no recordo l'hora en concret, quan el rei Joan Carles parla amb tots els generals de cada una de les casernes. Sí, de les capitanies, exacte. Però simplement surt referenciat. Però, insisteixo, no he pogut llegir tots els documents. Vull dir, no vol dir que no hi sigui, clar. El que jo he llegit fins ara només surt referenciat que el rei truca a cada una de les capitanies, això sí.
Perdona, una pregunta. Els dies previs, que tan sovint, fins i tot amb algun dinar copiós, havia sortit de la conversa entre el Siurana, l'Armada, en Joan Reventós, amb un dinar a Lleida i un altre dinar, diguem, a les cases d'Alcanar, surt alguna cosa?
Res de res. Jo m'he anat fixant, per triar els documents que podia llegir, m'he anat fixant molt amb les dates per veure si hi havia coses prèvies al 23, justament per això, per saber si hi havia alguna conversa que ens pogués interessar.
Deixa'm dir que no els hem llegit tots encara.
No, en absolut.
Això,
clar.
Ho hem desclassificat a la una, aquí hi ha milers de pàgines i estem anant tan ràpid com podem, diguem-ne, tots els periodistes, tots els mitjans, perquè tothom està fent ara minuts a minuts, reportatges, extractes, frases tretes de context o no, converses, algunes més importants, d'altres més anecdòtiques. Per exemple, hi ha una en què la dona de Tejero va dient que el meu marit és tonto perquè li han pres el pèl, sí, i l'han deixat penjat.
No, una no. N'hi ha moltes, que aquesta pobra dona...
Una mica de raó tenia.
Deixa el marit a l'alçada del batum.
Ah.
Sí.
No sé, Joan, Oriol, Alicia, si es preveu més, si no, o més o menys, si el que més o menys es sortint és el que ja més o menys es podia intuir.
A veure, és que també es fa difícil parlar ara quan encara no ho sabem tot, no? Jo crec que la gran expectativa era aquesta implicació del rei dels dies abans que es podia saber, i jo amb això aniria en cura, perquè és que falta llegir-ho tot, i jo he estat llegint aquest matí els mitjans i encara cap n'ha fet, i és el que tu dius, no? Hi ha un document que no surt firmat per ningú, però no sap si parla de coses falses que es movien aquell dia o de fets, per tant, de moment jo crec que el que ha sortit fins ara no ha sorprès a ningú, però jo ens donaria unes hores abans de comentar exactament quins són els grans titulars que ens emportem de tot això, o si queden uns documents oblidats perquè no en traiem cap nou titular.
No, en surten unes quantes coses que les has explicat molt bé tu, Natàlia, que sí, els 6 agents del CSIC que van estar implicats en el 23F, el paper del rei, que sabem, si has llegit una mica algun llibre, l'Anatomia d'un instant del Cercas o altres documents més... no tan ficcionats, tot i que allò ben bé és novel·la de no ficció, eh? Però, clar, el gruix de les coses més o menys la sabíem, i també és veritat que quan tu desclassifiques tants documents a la vegada, el volum és tan gran que destriar el gra de la palla és complicadíssim, i més fer-ho amb aquesta immediatesa.
Digue, Josep Maria.
No, jo volia dir, recordo que hi havia un tal García Carrés, en fi, que es movia al món de l'extrema dreta, originari de Portbou, que després va fer tota la seva carrera amb el sindicalisme vertical a Madrid, era una persona molt, molt, molt radical d'extrema dreta, que ell va parlar d'unes institucions econòmiques que els hi van donar suport. Surt alguna cosa d'això?
Hi han documents que sospito que aquí dintre hi pot estar, però Josep Maria, que no he tingut temps de llegir-los.
Ja.
He hagut d'anar a triar.
Apareix ara una conversa telefònica, sí, d'aquest senyor amb Tejero.
Amb Tejero, sí.
És molt surrealista.
Sí, una conversa...
Com de taverna, pràcticament.
Sí, de taverna, perquè la primera resposta a Tejero és coño, me cago en la leche. De fet, per cert, Tejero utilitza el coño a pràcticament a cada frase. O sigui, a cada frase utilitza un coño. Per tant, aquell que se siente en coño...
Era el més normal del món.
No és que estigués enfadat, sinó que és com ell parlava habitualment, perquè a cada conversa que apareix va dient coño cada dos per tres.
El que sí, Josep Maria, que aquest també crec que té interès, és un que ara deia l'Oriol, documents del CSIC, que tothom hi tenia expectatives posades en aquesta documentació que mai ningú havia pogut llegir, i que sembla, bueno, sembla no, queda clar que hi havia 6 persones d'aquests serveis secrets espanyols que estaven al cas del cop d'estat. I no només això, sinó que sembla que després van fer tot el possible per encobrir a tots els militars colpistes. És a dir, que aquí hi va haver una connivència claríssima.
Per esborrar empremtes.
Exacte. I en aquests papers hi apareix José Luis Cortina, que dirigia la unitat d'elit del CSIC, i que, recordem-ho, va ser absolt en el judici del 23F, i hi ha un document on sembla clar que estava perfectament al cas de tota l'operació.
Heu pogut veure la informació internacional amb el qual... Estats Units diu que és un assumpte intern espanyol i la Margaret Thatcher és la més ferma defensora de l'ordre constitucional?
No, Josep Maria, de la carpeta d'exteriors no he mirat ni un.
Sí, però sí, hi havia una carta, perdona, de Reagan.
És l'ànsia de saber coses, perdona.
Sí, no, i tant, i tant.
Només faltaria. Al final, Josep Maria, la trucada a tu és per veure com el tempo dels historiadors és diferent del nostre. És a dir, que nosaltres voldríem tenir totes les respostes en mitja hora. I vosaltres dieu, no, un moment, posem un context, analitzem això, quina derivada té, perquè, per exemple, apareixen totes les felicitacions de diferents líders internacionals que feliciten a Joan Carles I per haver aturat el cop. Però, clar, en els dies posteriors,
clar,
no se sap durant el cop o en els dies previs si n'hi ha o no. Això encara no ho hem destriat. Per cert, si algú està molt interessat, a 3Cat Info hi ha un minut a minut amb tot allò que els nostres companys van trobant, es van penjant allà per tal de tenir un seguiment minut a minut de què és el que s'està fent. Ha estat obert des de la una, continuarà obert en les pròximes hores fins que acabem de llegir tots aquests milers de documents que ens portaran unes quantes hores de tot plegat. Però sí.
No, aquí el que és important és que, en certa forma, s'ha trencat la capa de gel de poder entrar, diguem, amb aquest iceberg, que és la desinformació absoluta del que passa a l'estat espanyol durant fa més de 150 anys. És a dir, que doni llibertat a tota la documentació, als periodistes, a les persones, als historiadors i a tothom que vulgui interessar-se per un tema de la història.
Sí, perquè, per exemple, hi ha una valoració dels GEO fent la hipòtesi de si haguessin entrat al Congrés en el moment d'aquella nit del dia 23 i en aquell moment ja calculaven que si feien aquesta intervenció podria suposar entre 80 i 110 morts. A mi això m'ha sorprès, que fessin una calibració de possibles danys en el cas d'haver de fer una intervenció.
Joan, com ho veus?
A veure, jo sóc només llicenciat en Història Contemporània, i clar, i parlar amb el doctor Soler Sabater, que és quasi una referència dels estudiants dels meus anys de la carrera, em fa una certa vergonya, però jo crec que tenim una certa sobreexpectativa sobre aquests papers, perquè s'han publicat dotzenes i dotzenes de llibres, biografies. Va haver-hi la instrucció judicial del judici que va acabar amb les sentències principals d'Armada, de Milans i de Tejero, però amb moltes altres sentències, amb moltes altres sentències menors. I per tant, hi ha documentals, o sigui, hi ha molta documentació i molta investigació feta amb el que es disposava. Però jo sí que tinc una certa sensació de que el cop d'estat, en el fons, és un afinament, per dir-ho d'alguna manera, d'una operació prèvia, que va ser, disculpeu, l'Operació en Galàxia. Molts dels actors de l'Operació en Galàxia després repeteixen en el 23F, i el morbo aquest sobre si Joan Carles té una implicació, i el que ara s'insinua, no?, que en el fons, en el darrer moment, com que va veure que no era carta guanyadora, per tant fa marxa enrere, i se'n desdiu. La meva percepció és una mica diferent. Jo crec que, ja que parlem de distòpies i d'hipòtesis, doncs imaginem que en aquells moments Espanya hagués sigut una república i no una monarquia. Doncs clar, és que el rei, en el d'aquells moments i el d'ara, és a la vegada el capità general dels exèrcits. I tu ho explicaves ara quan feies la crònica d'aquest minut a minut que estàveu explicant. Ell truca a Milans del Bosch, que era el cap de la regió militar de València, i li diu, t'ordeno que em facis cas o no sé què. Clar, això pot fer-ho perquè el rei és el capità general de l'exèrcit i, per tant, és una ordre jeràrquica, no com a cap d'estat només, sinó com a cap jeràrquic des d'un punt de vista militar. Figura que, per exemple, Macron, a França, no ostenta. Per tant, jo, lluny de que el rei fos una figura còmplice, per dir-ho d'alguna manera, del cop d'estat, en canvi, la meva sensació és que ell té un paper per la seva posició que serveix per parar el cop d'estat.
Tens la sensació, Josep Maria, que un cop coneguts aquests papers no aconseguirem aturar els que estan convençuts que allò va ser una actuació de quatre bojos, continuaran pensant que allò va ser una actuació de quatre bojos. Els que creguin que al darrere hi ha una gran operació d'estat amb el rei al capdavant, continuaran pensant encara que els papers no ho diguin. És a dir, que no servirà per trencar els esquemes previs que la gent tingui quan s'apropi a un esdeveniment com aquest?
Dissortadament crec això. Sí, és a dir, ens faltaran segur elements de documentació que ha desaparegut, de coses que no s'han escrit mai, de decisions que en última instància gent va canviar d'actitud i llavors no ho sabrem. Ens quedarem, és a dir, com a l'assassinat del general Prim, ens quedarem a les fosques.
És la previsió que fa el Josep Maria Soler i Sabater, tenint en compte, insisteixo, que tot just ara estem començant a treure el gra de la palla de tot plegat, i això ens portarà primer unes quantes hores i després segurament uns quants dies, potser setmanes o mesos, per posar tot això en context i després lligar-ho amb tot el que ja sabíem fins ara i el que possiblement s'anirà coneixent en els pròxims dies. Josep Maria, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
No sé si teniu alguna cosa més per
comentar. Jo estic d'acord amb el que deia el Joan a l'inici, que hi ha una sobreexpectativa sobre aquests documents i que en el fons és a través de tantes biografies que s'han fet al voltant, ja hi ha una radiografia més o menys fidedigna del que va passar. El que mostra això encara, o sigui, el que mostra això és la incomprensió de que hagi estat un secret oficial durant 45 anys, no? I que encara tinguem vigent aquesta llei del 68 dels secrets oficials, quan en el fons molt d'aquests coneixements, ja no vivim en societats autoritàries on la informació està blindada i no té gaire sentit tenir aquestes lleis i després que cap govern ho hagi desclassificat abans. Sobre el que dius, que és que si en una república no s'hagués parat el cop d'estat, bueno, en això estem desacord, però bueno, això no passa res perquè és hipòtesis i política ficció.
Depèn de quina república. Vull dir, als Estats Units, el president dels Estats Units és el màxim dirigent de l'exèrcit. Vull dir,
depèn de la figura, però si hagués sigut una continuïtat de la Segona República amb el paper que feia el president de la república, o sigui, jo ho deia en aquest sentit. O sigui, al final, escolta'm, la implicació de polítics en cops d'estat, clar, és que el segle XIX espanyol és un mal de cap per qualsevol estudiant d'història contemporània i també per estudiants de segon batxillerat que fagin lletres pures, que ara no sé com es diu en el món contemporani de l'ESO i el batxillerat, perquè hi ha un cop d'estat cada 15 dies. És la Bolívia contemporània posada.
Totalment,
posada,
però és molt difícil fer el contrafactual amb la Segona República, en el sentit de que si haguessis tingut un procés democratitzador on tinguessis un exèrcit que no se sentís impune, però no mira, haguessis facilitat l'aparició de cops d'estat.
Volia dir només en un sentit de que això no ho podem veure. Un dels errors principals de la història és mirar la història amb la mirada de l'actualitat. O sigui, com és la història de qualsevol indret del món amb els ulls del 24 o 25 de febrer de l'any 26. Escolta'm, el Partit Socialista va estar implicat en Primo de Rivera, va participar d'un intent de cop d'estat a la República el 31, d'una revolta a Astúries. La dreta, n'hi ha molts que a partir del cop d'estat del 36 se'n van anar corrents a Burgos. Escolta'm, Francesc Cambó, sense anar més lluny, i després el tio arrepentit i fastiguejat se'n va a Argentina. O sigui, aquest és un país molt complex on tant les dretes com les esquerres han estat implicats a molts merders, per dir-ho d'una forma simple. No és tan fàcil de dir, no, aquí hi ha una colla de fatxes que avui segueixen siguent fatxes que volien que guanyés el cop d'estat, i anem uns altres, no? El Soler Sabater deia, escolta'm, què se'n sap de les reunions que va tenir gent del PSC? És que Armada, clar, pots arribar a una especulació, Armada se'n anava al Congrés, que és Tejero, no? Esperamos a que venga la autoridad militar competente, i allà es queden els
diputats.
Militar naturalmente.
I aquell home se suposava que portava, com si fos, perdoneu la broma, aquesta li agradarà a l'Oriol, el contracte del Messi, una espècie de tovalló on te portava un Consell de Ministres on hi havia González, Soledad, Fraga. Clar, d'aquí a dir, tota aquesta gent que estava en el tovalló que portava la butxaca de la jaqueta, ells sabien que formarien part d'un govern nomenat per un cop d'estat, home, aquí hi ha un món, hi ha un viatge. Aquell pot escriure el que vulgui en un paper, i l'altra cosa és que Soler, Tura, Fraga o González haguessin dit, sí, póngame de ministro. Això és diferent, és el que vull dir, que no és tan senzill.
Per exemple, apareixen en aquests papers també la trucada que es fa des de la Zarzuela al Congrés dels Diputats, en què Sabino Fernández Campo parla amb Tejero i li ordena que deponga su actitud. Sí, sí. Deponga su actitud.
Deponga su actitud.
Li diu tres o quatre vegades. I Tejero li diu, jo només accepto ordres de Milans del Bosch. Que diu, ah, però vostè està parlant en nom del rei, li diu Fernández. És a dir, que hi ha aquesta conversa i aquest moment de descontrol en què no se sap molt bé si és que el Tejero estava parlant per boca de Milans del Bosch, si és que li havien fet creure que el rei sortiria a donar-li suport i no, si és que el rei s'hi havia compromès a fer-ho o algú en nom del rei s'hi havia fet sense que el rei ho sabés. És a dir, que
I la dona del Tejero diu que el seu home és un cul d'olla perquè, a fi de comptes, l'altre que tenia que sortir al carrer era el cap de la divisió Brunete, que aquest era el que tenia entre
entre cometes, que invadir Madrid, per dir-ho d'alguna manera, igual que Milà es va fotre a València, aixecar l'asfalt, i a l'altre és més prudent, més peruc, més cagat, digueu-li com vulgueu, o tota la vegada, per cert, afortunadament, i no porta la Brunete cap a Madrid, i per tant la condemna que després té és més baixa, només perquè encara que es demostra que el cap de la Brunete estava implicat en el cop d'estat, no acaba executant la sortida al carrer.
Sí, sí, amb la conversa amb la seva dona queda clar que Tejero arriba un moment quan Milans ja ho deixa córrer, que sap que està sol i la seva dona plora, pobra dona, justament per això, diu, lo han dejado literalment tirado com una colilla.
No, té un punt tràgic. També dels colpistes, sí. Tampoc semblava el llapis més afilat dels colpistes.
No. No.
Algú molt intel·ligent segurament no es deixa anar tu a ser el cap de turc, d'anar tu personalment al Congrés. És a dir, és molt més hàbil el que està a l'ombra, deixa que
armada,
algun titella vagi allà, faci el paper, sí. I si allò triomfa, jo ja aniré, i si no triomfa, escolta, jo no en sabia res.
Per això totes les converses que he pogut llegir, tant Tejero com Milans, a totes les converses pregunten si Armada ha parlat amb el rei. És la seva única obsessió amb totes les transcripcions que jo he pogut llegir.
És que el mateix Tejero, davant del Consell Militar, parla soles amb el general Armada, que li confirma que era una operació nacional a les ordres del rei. I tot i que no li agradi, el rei s'unirà a l'operació perquè li van assegurar que en els contactes que hi havia a l'estranger s'admetiria que era millor el cop si figurava la corona al capdavant. Però tot això és el que li diuen a Tejero. Tejero n'està convençut i ho diu en aquesta declaració. Ara, si això realment el rei estava al darrere, o si era algú que va fer utilitzant el nom del rei per utilitzar Tejero, aquí és on no sortirem de dubtes. Per tant, em fa l'efecte que totes aquestes expectatives, que estic d'acord amb vosaltres, que segurament eren molt més altes de les que calia, entre altres coses, perquè dubto que si aquí apareguessin grans sorpreses i grans tresors, entre cometes, amagats, que s'haguessin desclassificat.
A mi tinc els meus dubtes.
És a dir, això no podem saber, és ciència-ficció. Però si tu aquí aparegués que l'estat hi estava al darrere tot plegat, home, dubto que un govern sense una pressió molt... Perquè ara mateix no estava en l'agenda que això es desclassifiqués. Si sabessin que aquí hi havia una informació molt delicada, no sé si l'haguessin desclassificat.
Jo crec que, per exemple, el paper de Gutiérrez Mellado, que si hem vist mil cops les imatges per la tele, que surt de l'escó,
li
intenten fer la traveta, que el tio intenta imposar-se, no com a vicepresident, sinó com a ministre de Defensa, que era... No? Crec que això també et fa palès que, en realitat, efectivament, una part de l'exèrcit va intentar donar un cop d'estat, però no que hi havia una implicació integral de tot un aparell d'un estat contra si mateix, no? Perquè si no, pues, Gutiérrez Mellado, en quedar-se allà assentat i veient com passa tot, pues, no perdia res.
Totalment. Bé, en tot cas, això no ha acabat, no, Natàlia? Vull dir, encara continueu bussejant, no?
No, no ha acabat, no ha acabat. Veurem, com diem, si hi ha alguna cosa que sigui més substancial del que hem pogut llegir fins ara. En tot cas, sí que serveix pues, per afinar una mica més alguna de les coses que, com deia el Joan, ja són públiques i les sap tothom. Però, bueno, aquestes converses, quan reclamen insistentment Armada, la transcripció, doncs, està bé que s'hagi desclassificat i poder saber que efectivament això va ser així.
Doncs insisteixo, recomanar-vos o bé el minut a minut a la pàgina web del 3Cat Info, que allà s'està abocant en informació en temps real tota la informació que estan traient els nostres companys que estan llegint-se tots aquests documents, i si no, òbviament, els blocs informatius del 3Cat Info, els butlletins, avui el Catalunya Nit, o també els programes informatius de TV3, on s'està fent tota aquesta feina dels serveis informatius de 3Cat Info, que estan bussejant en tots aquests documents. De moment, el que sabem és això que us hem explicat, però en les pròximes hores continuarem abocant-hi aquesta informació, especialment, insisteixo, en aquest minut a minut del 3Cat Info. Natàlia, gràcies.
Bona tarda.
I també al Joan, l'Oriol i l'Alicia. Gràcies a tots tres.
Gràcies a vosaltres.
Fins a la pròxima. Queden una mica més d'un parell de minuts per arribar a les 4, una mica de publicitat que tenim pendent, i de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimecres a tothom.
Catalunya migdia. Ocasió Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya Migdia.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya! Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure el nou segell.
Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal pel Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
Aquest divendres 6 i dissabte 7 de març a les Cotxeres de Sants.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.